Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Comencem un nou revolució. Com diu Stephen Hawking, la intel·ligència és la capacitat d'adaptar-se al canvi. I en un món que canvia a velocitats supersòniques, saber-se adaptar és imprescindible. Comencem, i aquí teniu quatre motius per quedar-vos. Motiu número 1. Avui entrevistarem Sergi Sagàs, un emprenedor tecnològic que va treballar durant força anys als equips d'efectes especials de grans superproduccions de Hollywood. No tothom pot dir que ha format part d'equips que ha guanyat un Oscar. Ara és aquí i continua desenvolupant projectes com l'Hiperreal, una suma espectacular de tecnologia i creativitat. Motiu número 2. S'acosta al Congrés de Ciutats Intel·ligents de Barcelona, el més important del món del sector. Sabrem què hi passarà. Motiu número 3. Nosaltres, o més ben dit, les dades que generem en tot el que fem, haurien de ser més protagonistes de l'agenda pública, com en parlarem d'aquí una estona. I motiu 4. El mòbil guanya l'ordinador com a eina per fer una compra en línia. Bizum puja, però encara guanyen les targetes de crèdit. Continuem fent moltes compres, però ara ens gastem molts diners. No us ho perdeu avui a la secció Cap a on va el comerç electrònic. Com sempre, el Revolució. Com serà aquest món de demà? Doncs comencem a revolucionar-nos. Amb aquesta cançó de la pel·lícula Tarzan, Phil Collins va guanyar un Oscar. Avui entrevistarem un emprenedor que també ha guanyat Oscars de Hollywood. Bé, ell directament no, però sí que ha format part dels equips responsables dels efectes especials de grans superproduccions de Hollywood que han guanyat aquests premis. Sergi Sagàs. Ara ha tornat a Catalunya, però no ha perdut ni l'esperit emprenedor ni les ganes de continuar desenvolupant la seva creativitat. No us perdeu la conversa perquè us sorprendrà. They just don't trust what they can explain. Sergi Sagàs, un aplaudiment per ell. Benvingut al Revolució 4.0. Què tal?
Molt bé, fantàstic. Encantat d'estar aquí.
Escolta, és espectacular la teva vida. Oients, quedeu-vos perquè veure. Tu vas treballar a la pel·lícula Tarzan, oi?
Jo vaig treballar amb la tecnologia que va fer possible Tarzan, sí. Vaig ser una de les persones.
Llavors, com et puc definir? Creatiu, emprenedor, apassionat de la tecnologia, tastaulletes, què em diries?
Sempre m'ha encantat la tecnologia i la creativitat, o sigui, això des de sempre. Vaig tenir l'oportunitat de treballar a Disney molts anys i després fent efectes visuals, sempre intentant l'aresta entre la tecnologia i la creativitat i l'art.
Clar. D'entrada, el que sobta de tu és que més del teu currículum són els 15 anys que has treballat a Hollywood, que vas guanyar Oscars o que vas ajudar a guanyar-ne, no? No és cap mentida, no, dir això?
No és cap mentida. Vaig tenir la sort de treballar amb gent amb molt de talent durant tota la meva carrera, tant a l'època que vaig fer animació a Disney com després que vaig passar al món dels efectes visuals. Vaig poder treballar amb l'equip, per exemple, que vam fer Spider-Man 2, que vam guanyar un Oscar als millors efectes visuals. I quan dic vam, no vaig anar jo a recollir-lo, però sí que jo era part de l'equip. I amb això vaig treballar amb uns 4 o 5 pel·lícules que ens van donar Òscar, amb diferents de producció i de tecnologia.
Amb qui has treballat? Amb quins directors has treballat d'aquests tan coneguts de Hollywood?
Vaig treballar amb el Robert Zemeckis, vam fer Polar Express, vam treballar amb el Sam Raimi, vam fer Spider-Man, amb produccions de Disney, no me'n recordo, els de... Bueno, diversos. La veritat és que sóc bastant dolent pels noms i no sóc gaire allò pel... No me'n recordo massa dels directors, de noms o d'actors, però he treballat amb molts.
Per tant, has viscut en primera persona aquesta revolució digital a Hollywood, no? Com hi vas arribar i com és treballar allà, no? És a dir, com acaba un català com tu, Sergi, treballant, i ara explicaràs després, no?, què és el que feies també en concret a la pel·lícula de Spider-Man, però com hi arribes?
Jo vaig anar-hi, jo volia estudiar cinema i, de fet, volia fer un màster. A Barcelona vaig estudiar informàtica i belles arts. Sobretot informàtica. Belles arts ho feia també perquè, per complementar una mica, perquè a l'època no era massa creatiu els estudis d'informàtica. I volia estudiar als Estats Units. Vaig anar a estudiar i realment em van, el mateix any que vaig arribar, quan estava encara parlant amb professors de tesi i tal per fer un doctorat, doncs no vaig acabar de començar el doctorat i em van agafar a Disney, que llavors estaven preparant a l'equip per fer Fantasia 2000. Era l'època que canviava, començava a entrar el que és l'animació per ordinador. Fins a llavors era, diu, animació tradicional. Quan vaig arribar a Disney, tothom dibuixava a mà. O sigui, hi havia els animadors de Pinocchio i de totes aquestes pel·lis tradicionals i era el moment del canvi.
I com és treballar a Hollywood? És tan especial o no?
Hi ha de tot. Hi ha moments que són molt especials, hi ha moments que són molta feina i moltes hores, com a tot arreu, diguéssim, no? El glamour se te'n va al cap de la segona producció, ja no te'n recordes d'on estàs treballant, i el més important és amb qui estàs treballant, l'equip i el que estàs fent. O sigui, tampoc és tan...
I quan dius que vas treballar a Disney, diries que és una gran marca mundial molt ben gestionada, no?, el que estan fent.
Sobretot ara, que tenen tot tipus d'IP i de... Sí, bàsicament a Disney és una empresa que tenen de tot. Jo vaig estar en concret al departament de Feature Animation, que feien animacions de llargmetratges, però clar, Disney és un gegant, tenen des de merchandising, parts temàtics, tenen de tot. Jo estava molt concretament a la part, diguéssim, que creàvem les pel·lícules que donaven molta del joc a la resta de la companyia.
Peter Parker.
Harry Osborn.
Esto te va a interesar. Oscorp te tenía bajo vigilancia.
¿Por qué?
Esa es la pregunta del millón.
Hay algo que no me estás
contando. Sergi, quina era la teva tasca en pel·lícules com aquesta que escoltaven, Spider-Man 2 o en d'altres com Matrix Revolution? Què és el que feies que fes Spider-Man, no? Què és el que feia?
Doncs fèiem una mica la màgia darrere de les imatges. O sigui, creàvem a la part de preproducció, jo estava normalment al departament de concepte i de crear les eines, perquè mentre fèiem aquestes pel·lícules, cada vegada que fèiem una pel·lícula d'aquestes, era crear unes noves eines. Mai fèiem, o sigui, molt poques vegades fèiem servir les mateixes eines que l'anterior, no? Per això sempre anàvem endavant. Per tant, hi havia una part que era més tècnica, de veure, parlar amb el director i veure què volia fer, quina era la seva visió. I després...
Però posa'm un exemple, que salti l'Spider-Man, que salti diferents edificis, és el que feia.
Per exemple, Spider-Man, un dels dolents de Spider-Man 2, en concret, perquè n'hi ha hagut moltes, era el Doc Ock, que portava a tenir uns tentacles metàl·lics, com si fossin robots, i llavors, clar, era una persona real que portava aquests tentacles i s'havia d'anar movent per la ciutat amb aquests tentacles, i llavors es movia corrent o com una aranya, diguéssim. I llavors nosaltres fèiem la tecnologia, una de les eines d'animació per poder fer això possible.
I, per exemple, oients, també a Jurassic Park, ja l'escolteu, tu no hi vas treballar, però creus que va marcar un abans i un després en els efectes digitals al cinema, Sergi?
Completament, sí. Jurassic Park, jo no vaig treballar a Jurassic Park, però sí que vaig treballar, per exemple, a Dinosaur, que va ser una gran producció de Disney que va mesclar dinosaures virtuals amb imatges reals. I el mateix, va marcar una època perquè de cop amb informàtica, amb ordinadors, podies crear contingut que fos personatges. O sigui, no només entorns, com era fins aquell moment, sinó personatges. I el més fàcil de crear en aquell moment, tot i que era molt complicat, però era fer dragons i diguéssim, personatges que ningú mai ha vist en la vida real, per tant, són fàcils de fer realistes. No? Ara estem fent humans digitals, que això és un altre...
Ara en parlarem també d'aquests humans digitals, eh? Sempre hi ha hagut efectes especials, Sergi, no? Al principi, fets amb molta imaginació, ara ja tot és absolutament digital, no?
Tot, o quasi bé tot, sí. Sí. De fet, els efectes visuals, ara hi ha molts més efectes que abans. El que passa que es veuen menys, que això també... De fet, la feina la bona persona que treballa amb efectes visuals és que la seva feina no es noti, no? Sempre és una mica... fem la feina perquè sembli que la persona s'ho cregui. No ens agrada quan la gent va al cine i diu sí, té molts efectes visuals. L'important és que t'agrada la història, t'emociona els personatges i t'oblides dels efectes visuals, no? Quan comences a veure molts efectes visuals en una pel·li és que o no estan massa ben fets, o el guió i altres coses no funcionen.
El Sergi ha treballat a Hollywood i ja n'ha tornat, no? Continua fent projectes i es diu Hiperreal, ara en parlarem. És cert que els teus socis d'aquí de l'empresa van treballar al Senyor dels Anells o Avatar, no? És correcte,
exacte,
no?
Sí.
En què consisteix Hiperreal? Per què veure? Una empresa que fa, atenció, humans digitals d'alta qualitat. Què vol dir crear un humà digital d'alta qualitat?
Doncs bàsicament el que fem és crear la versió digital de les persones. En aquest cas, a la nostra empresa hi ha molta gent que crea humans digitals i avatars, que es diuen, i amb molts diferents qualitats i molts diferents tipus. Tenim empreses catalanes que en fan, com Union Avatars, hi ha moltes empreses que fan avatars. Nosaltres en concret, a Hyperreal, el que fem són humans digitals de la més alta qualitat possible. Llavors, hem començat una mica pels celebrities, i llavors el que fem és crear el seu doble digital, de manera per cantants, actors, esportistes. Bàsicament el que fem és ho creem i bàsicament una vegada tenim l'humà digital fet, és una extensió d'ells mateixos, per tant poden fer-lo servir en concerts i en altres coses.
Per tant, a veure, però no és un avatar, és més semblant a un holograma?
Bueno, és una versió digital d'ells mateixos, o sigui, és una versió que tu...
Però no és un holograma.
Un holograma, bàsicament, és la representació. Una vegada tu tens un humà digital, tu el pots ensenyar amb una pantalla, amb un mòbil o amb un holograma. És una miqueta on ho ensenyes, és la plataforma on tu ensenyes el contingut.
Vosaltres ja heu treballat amb Paul McCartney?
Hem fet el Paul McCartney en digital. Vam fer la seva versió, ara el Paul McCartney té 80 anys, vam fer la seva versió de quan era dels Beatles, i de fet abans dels Beatles, i estem treballant ara en diversos projectes amb ell. Però el primer projecte que vam fer va ser un videoclip que bàsicament és la seva veu d'ara, però quan veus el videoclip és el Paul McCartney de fa 30 anys.
Has parlat amb ell, amb el Paul, aquests, per fer això?
El bo és que som una empresa completament descentralitzada, llavors el Paul va ser una miqueta quan estàvem acabant la pandèmia, quan el vam escanejar, i bueno, de fet, quasi al mig, depèn de quines zones, i ell estava a Los Angeles, jo estava a Barcelona, i teníem l'equip de producció a Nova York, i llavors ens estàvem tots connectats, i parlàvem amb ell i l'escanejàvem allà.
I què poden fer aquests humans creats virtualment? Per exemple, un concert de música, no? O què poden fer aquests
poden
humans?
Poden fer pràcticament el mateix que poden fer els humans reals. Poden fer concerts i més coses. O sigui, poden fer un concert de música, poden fer aparicions en plataformes de metavers, poden fer moltíssimes coses.
I quant val? Perquè ara imagina't, clar, el Paul McCartney s'ho pot pagar. Jo no sé, jo ara ho dic, vull tenir un humà digital d'alta qualitat veu. Quant val molts diners, això?
No necessàriament. Nosaltres, de fet, el nostre model de negoci és no cobrem per serveis, o sigui, no tenim un preu per fer un avatar digital, sinó normalment, i per això triem aquest tipus de clients. Nosaltres el que fem és fem l'avatar gratuïtament. Li creem a l'humà digital i l'humà digital és seu. És de la persona, és de l'actor, del cantant. 100% seu. I ell pot fer, lògicament, el que vulgui amb aquest avatar. Llavors el que fem és fem serveis com si fóssim una agència. Bàsicament el que fem és li busquem feina amb aquest avatar digital. I de la feina que troba l'avatar digital, doncs ens quedem un percentatge.
Molt bé, o sigui, la feina. L'avatar digital com te'l guardes? És a dir, clar, es veu en una pantalla, com el guardes? Com te'l guardes?
Bona pregunta. De fet, l'avatar digital, una de les tecnologies que hem desenvolupat, que bàsicament a Hyperreal pràcticament tota la tecnologia és pròpia, és propietària, una de les coses que hem fet és el que diuen el Hyper Vault, que és com una caixa forta on guardem tots els assets digitals. Estan posats allà de manera segura, amb blockchain i en base a les tecnologies que fan que estigui molt segur i quan els necessitem són multiplataforma, els podem posar en qualsevol de les plataformes, des d'un mòbil a una pantalla gegant.
Déu-n'hi-do, com avança la tecnologia amb aquests humans digitals, a tots aquests hipermodels, Sergi, que ens expliques, poden reviure artistes del passat, no? Podríem anar a concerts, per exemple, d'un hipermodel d'Elvis Presley?
Podríem, per exemple, sí. Ah, no te'n puc parlar exactament de l'Elvis Presley, però sí que hem fet, per exemple, humans digitals de cantants que es van morir, i llavors els revivim a partir d'imatges, de referències, els podem tornar a la vida i podem donar-los una altra alternativa, diguéssim, a la seva carrera per noves generacions.
Per tant, t'he de preguntar també, davant d'aquest món digital, a quines altres celebrities heu treballat o treballareu que em puguis explicar?
Te'n puc explicar les que tenim. Madison Beer, per exemple, és una noia, ara no sé quina edat deu tenir, però uns 19 o 20 anys, i és una, té, sembla, 100 i pico milions de seguidors de TikTok, i hem fet el seu doble digital i l'hem posat en diversos escenaris de metavers. Hem fet el Paul McCartney, hem fet el Notorious B.I.G., que és un raper del que van matar als anys 90. Estem treballant, vam escanejar el Messi per un projecte molt concret.
Messi també, molt bé.
I el Pelé, estem treballant ara amb el Pelé per fer diverses coses. El Pelé també té 80 anys i doncs estem fent-lo la seva època durada.
Clar, perquè el món meta està totalment relacionat, no, amb aquests avatars que creeu?
El món meta, sí. De fet, una de les aplicacions importants dels humans digitals és en el metavers, és en tots aquests entorns virtuals en els que s'intercanvia valor.
Uh-huh. Per tant, ni ens podem imaginar, Sergi, les opcions que ens ofereix el món meta i aquesta tecnologia, no?, que esteu. Què passarà en un futur? Tindrem tots aquests humans digitals, sí?
Tindrem vides alternatives, igual que ara hi ha gent que en té, o tindrem un altre espai on podrem fer coses que no sigui el món real. Com ara, una mica, de fet, la gent està tot el dia enganxat al mòbil, això d'alguna manera és una vida alternativa. Doncs serà una mica més immersiva i podràs fer coses, sobretot intercanviar valor, comprar i vendre actius digitals de manera molt, molt més fàcil i molt més interessant que ara.
Sé que, per exemple, estàs buscant també nous usos i aplicacions per a la tecnologia blockchain, oi que sí?
Cert, sí. De fet, a mi sempre m'ha interessat la tecnologia i des de fa uns 10 anys que estic ficat en temes de blockchain també, a dintre inclús de Hyperreal porto ara la part de blockchain i sobretot en el món de crear de comunitats i el que es diuen els fan tokens, que és bàsicament maneres de fidelitzar clients i, en aquest cas, fans de celebrities.
Tu creus que cada vegada més el món digital es guanyarà més diners?
Jo crec que cada vegada ja no podrem parlar del món digital. Jo crec que el món serà el món. O sigui, el món cada vegada s'està digitalitzant més i crec que la divisió aquesta entre el món digital i el món real cada vegada serà menys rellevant i molt aviat parlarem de les noves carreres, com totes les noves feines, i moltes d'elles passaran en el espai digital igual que en el real. O sigui, no.
Uh-huh. I com és? Escolta, no, per anar acabant, no vols tornar a Hollywood, eh? Prefereixes ara... Estàs a l'Empordà, no?, treballant? Prefereixes l'Empordà que a Hollywood, sí?
Estic a l'Empordà, sí, estic molt bé i tinc moltes coses, encara tinc molts amics i moltes coses per allà als Estats Units, però de moment estic aquí a l'Empordà, estic a Catalunya i estic molt bé.
Molt bé. Doncs escolta, déu-n'hi-do la feina, Sergi Sagàs. Has estat molt innovador, no?, amb tot el que has fet. I veig que la tecnologia, per això t'hem convidat al Revolució 4.0, que parlem de la revolució digital, la tecnologia és la teva passió, no?, i vas començar als Estats Units i ara has tornat amb aquesta tecnologia a Catalunya, no?, a fer aquesta innovació també amb aquests humans digitals.
Cert. Vaig començar a Catalunya, vaig anar als Estats Units, vaig tornar, vaig treballar també al grup MediaPro, portant departament d'I+D i fent experiències per parts temàtics i aquestes coses, sempre tocant tecnologia i innovació. I ara sóc una altra vegada a Catalunya, assessorant empreses i treballant en diversos projectes, entre ells Hyperreal, però també altres projectes com Freeverse o Metacampus, altres projectes que sempre mesclen tecnologia amb creativitat.
Per tant, per anar acabant, el Meta, que l'altre dia parlàvem amb la Pepa Rojo de l'empresa Meta, em deia d'aquí 10 anys serà més, estàs d'acord amb ella? D'aquí 10 anys ja en parlarem més de Meta? Valent jo, encara?
Jo crec que sí. No serà, potser no serà una revolució, sinó que serà com una evolució, i que hi haurà petites revolucions de camí cap a aquesta evolució. O sigui, no crec que de cop la gent deixi de viure el món real i vagi al virtual, però sí que a poc anirem veient-ho cada cop més.
Doncs escolta, pensarem si volem fer un humà digital d'alta qualitat i si el voleu fer, aquest humà digital que vagi treballant per vosaltres, no? Està molt bé, no?, perquè és tenir un humà digital que vagin fent feines en el metavers. Podem parlar amb el Sergi?
Quan vulgueu, encantat de parlar amb vosaltres.
Doncs felicitats i gràcies per venir avui al Revolució i conèixer aquest gran emprenedor digital. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Queda't així, queda't aquí, amb mi, tan lluny de tot i tan a prop d'on vull morir.
I seguim el Revolució, avui parlant de l'Smart City Expo World, una fira molt interessant, un congrés molt interessant, i tenim la sort que ens visiti Lugo Valentí, director de l'Smart City, que es farà d'aquí dues setmanes a la Fira de Barcelona. Bona nit, què tal? Benvingut.
Merci.
Aplaudiment per Lugo. A veure, d'entrada, què és aquest esdeveniment de nom tan llarg? Què és el que passarà a Barcelona?
Mira, aquest és l'esdeveniment més important del món en innovació urbana. Penseu que aquí vindran més de 20.000 persones de més de 140 països, tenim més de 800 expositors, representants de més de 700 ciutats. Clar, i quan parlem d'innovació urbana parlem de tecnologia, però no només de tecnologia, parlem d'economia, parlem de mobilitat, parlem de sostenibilitat, parlem de medi ambient, etcètera, no? Tots aquests temes. El que parlem aquí, el que passa aquí, és definim el futur de les ciutats aquí a Barcelona.
El futur de les ciutats és un titular, eh? El futur de les ciutats a Barcelona. Per tant, és una de la fira més important del món d'aquest sector. I si no vaig errada, Hugo, el primer Smart City es va fer el 2011, la idea que es tenia aleshores del que havia de ser una ciutat intel·ligent. Suposo que ha anat canviant molt, no, també?
Sí, moltíssim. El concepte de base ha canviat molt. El 2011... passaven dues coses, bàsicament. D'una banda, tothom pensava que es posarien sensors a tot arreu, no? I que la tecnologia estaria a tot arreu a les ciutats. I d'altra banda, el que passava també és que es parlava molt d'això, però a la pràctica el que hi havia era PowerPoints i presentacions, no hi havia solucions reals, no? Tot això ha anat canviant. D'una banda, evidentment, la innovació tecnològica s'ha anat implantant, no? Penseu que el 2011 no utilitzàvem WhatsApp nosaltres, no? Això ha canviat, evidentment. I d'altra banda, el que sí que s'ha fet és que la tecnologia no està al centre. El centre al que estan som nosaltres, els ciutadans, les persones, i la tecnologia ens dona el servei, evidentment, però estem nosaltres al centre. Això ha canviat molt.
Clar. Potser no ens n'adonem, no?, de com anem integrant els canvis. Diries que les ciutats actuals són molt més smart, més intel·ligents que fa 10 anys, i amb quins exemples concrets, em diries? Hugo.
Uf, ha canviat moltíssim i de fet ara evidentment les ciutats són més intel·ligents, no? Us posava l'exemple de WhatsApp, però això aplica a gairebé totes les solucions que veiem. S'està adoptant el vehicle elèctric, que abans se'n parlava, però ara realment s'està utilitzant, no? I no només el cotxe, no? Sinó el motosharing, el bicing que tenim, no? Hi ha il·luminació LED. Això ha canviat.
Ha canviat, sí, per cert.
Exacte,
sí.
No? El wifi públic. Que coses tan bàsiques com que a l'autobús tu vagis a la parada i vegis el temps que trigaran a arribar al segon autobús. Això fa 10 anys no passava, no existia. No? I això ho veiem ja com una cosa normal, habitual i esperable. No? I també estem veient molts canvis. S'està reduint el número, o s'intenta reduir el número dels cotxes a les ciutats, per exemple, comptadors d'aigua, comptadors d'electricitat, de gas, etc. No? Tot això ho veiem normal i això fa 10 anys això no ho teníem.
I clar, si pregunto Hugo, el 2022, quins són els reptes de la ciutat o què haurien de tenir aquestes ciutats del futur, Barcelona o altres ciutats d'Europa? Tu que coneixes, què ens falta?
Estem en un bon camí. Falten moltíssimes coses. Ara mateix el que hi ha, sobretot aquí a nivell europeu i Barcelona, hi ha molts pilots. No? S'estan fent moltes proves de coses. El que ens falta és implementar molt més gran escala. No? Parlàvem, per exemple, abans, no?, de l'il·luminació LED. No? Bàsicament, l'il·luminació LED hauria d'estar a tot arreu, no? I no només a alguns carrers, per exemple. No? O quan parlem de punts de recàrrega de vehicle elèctric, això ja tenim, però no està implantat a grandíssima escala, per exemple. No sé, hi falten moltíssimes coses per fer i que sabem que són necessàries, no? Dit això, el camí és el correcte. Ara, parlem a nivell europeu, si parlem a nivell, per exemple, d'Àfrica o d'Àsia, els reptes són molt més grans. Allà estem parlant de que hi ha un moviment molt, molt gran de població que viu al món rural, que s'estan en cap a les ciutats, i allà el que calen són infraestructures bàsiques. Parlem d'infraestructures de que arribin les carreteres, l'aigua i la electricitat. No? Llavors, cada indret té els seus reptes.
Per tant, cal digitalitzar encara molt les ciutats, no? Caldria digitalitzar-les encara molt més, no?
Sí, jo penso que és necessari i que a més, forma part del nostre dia a dia. És a dir, nosaltres, de manera lògica, volem interactuar amb l'administració de manera electrònica, no? Jo no vull fer cues per parlar amb l'Ajuntament, no? per fer els tràmits, no? Això és un tema molt, molt bàsic, no? Però també digitalitzar vol dir i innovar, no? Que no és només digitalitzar. Innovar vol dir que hem de tenir edificis, per exemple, que siguin molt més sostenibles i intel·ligents, no? Penseu que més del 30% de les emissions de CO2 estan als edificis, no? I això, doncs, evidentment, ha de canviar, no? També hem de continuar promovent i ampliar molt més l'adopció de la mobilitat sostenible, elèctrica i la personal, no? Penseu que tenim exemples com el de Copenhague, que més del 50% de la població va amb bici. Uh-huh. Pues això aquí no està passant, no? I s'ha d'ampliar. O sigui, hi ha molts canvis i la innovació ens portarà cap aquí. Corazón, 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 corazón de cemento.
Ara que sentíem el ciment, no? Clar, i parlaves dels materials de construcció, s'ha de canviar aquests materials de construcció al futur, no? En què destacaries, no? Perquè, com deies, són molt contaminants, no? I ens perjudiquen, no? També com a ciutadans de grans ciutats.
Sense cap mena de dubte. Hi ha una part que està relacionada amb el procés, no? De com construeixes. Hi ha materials molt bàsics, no? La fusta, el bambú, no? Que es podrien tornar a utilitzar. Però és cert que hi ha materials nous que ens ajudarien molt en aquest sentit, no? Des del grafè, elements relacionats amb el que nosaltres anomenem tecnologies o materials de frontera, no? Pues estil quantum, etc. No? Però és necessari que els materials s'adaptin a la nova realitat, no? I que construïm i que creem productes amb aquests nous materials. Sí.
Hugo, va, fes-me un rànquing, et faig un exercici, eh? Un rànquing de les ciutats més intel·ligents, més smart, no sé si vols fer-lo, a nivell mundial o a nivell d'Europa, digue'm quines són les tres millors, les més intel·ligents i que ens hauríem de copiar, mirallar, quina seria?
Em poses en un compromís. Mira, us dic una cosa. No, anomenaré aquelles, vale? No faré un rànquing com a tal, perquè saps què passa? Que cada ciutat té un punt de partida diferent. Vale? Barcelona està molt reconeguda a nivell internacional, i això ja sé que nosaltres vivim aquí i no ens adonem, però està molt reconeguda a nivell internacional perquè s'han fet moltíssimes coses en molts àmbits i les proves que es fan aquí són molt traslladables a altres indrets del món. Per exemple, les superilles, no? Que aquí tenen certa... Uh-huh. Hi ha una situació, no? Hi ha dubtes.
Hi ha gent que li agrada i altra gent que no.
Correcte.
Sí.
Però, per exemple, aquí ho vam veure a Nova York, i a Nova York han fet de Times Square una superilla, bàsicament.
Clar.
I això ens ho van copiar. Després, aquí hi ha moltes, moltes solucions que s'han aplicat a tot arreu, no? Aquí, ara mateix, per exemple, tenim la targeta de mobilitat. Bueno, doncs és una solució que s'està copiant en altres ciutats, també, no? Després hi ha una ciutat que a mi m'apassiona.
Quina és aquesta?
Copenhague. Però és el que us dic, o sigui, té un altre punt de partida, no? Però Copenhague serà una de les ciutats grans, primeres del món, que tindrà emissions, zero emissions, no? En un futur molt proper, no? Aquí és cert que hi ha una cultura implantada a la ciutadania que no tenim altres indrets, però el que estan fent és espectacular. Estan recuperant la ciutat en molts sentits. Us comentava abans que més del 50% de la població es mou amb bici per Copenhague, però si han de llegar un cotxe ho poden fer i és molt fàcil amb una aplicació que gairebé tothom té allà. Utilitzen els residus per escalfar les seves cases. Està, en aquest sentit, és increïblement avançat, no?
Clar.
I després posaria exemples que són molt diferents, però, per exemple, Medellín fa no gaires anys, jo tinc 40 i algú, nosaltres recordem el Medellín de Pablo Escobar, no? Quan passava a Medellín, i clar, Medellín això no té res a veure, ha estat votada la ciutat més innovadora del món, no? Han fet una recuperació urbana brutal, és una ciutat molt verda, és una ciutat on els seus habitants ara, doncs, viuen d'una manera absolutament diferent, no? I és una capital de la innovació.
cicle. Per tant, escolta, segur que tot això aprendrem a l'Smart City Expo World. L'any 2050, oients, la majoria de gent diuen que viurà en ciutats i, per tant, caldrà una revolució sí o sí imprescindible. Que vagi molt bé, Hugo, aquest Smart City Expo. Estarem pendents del que s'expliqui perquè volem saber com seran aquestes ciutats on la gran majoria doncs, de persones viurem els pròxims anys. Gràcies per venir al Revolució.
Gràcies, Chantal, un plaer.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Queda't així, queda't aquí amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies. Els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Dades obertes amb Albert Canyigaral.
Fa uns dies va tenir lloc a Sabadell les jornades de Ciència Ciutadana que abordaven diferents temes, però amb un gran objectiu comú, aprendre a transformar les dades en coneixement. Com? En parlem de seguida.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
I saludem a l'Anna Higueras, és responsable d'estratègia i comunicació de la consultora Ideas for Change. Bona nit, què tal? Benvinguda.
Bona nit, Chantal.
Què tal?
Moltes gràcies per convidar-nos.
Estàs d'acord amb el que deia ara, no? Si les nostres dades són fonamentals per fer avançar el coneixement en molts àmbits, com més hi participem, més transparència hi haurà, no?
Sens dubte. És a dir, per el que és la banda ciutadana... Només saber que podem posar en marxa projectes, iniciatives, no només compartint les nostres dades, sinó també generant-les, ja és una forma d'avançar, no? I pel que fa a la transparència, doncs nosaltres, ciutadans, no tenim tanta capacitat de ser transparents, podem empènyer les institucions a que ho siguin, però sí que podem, amb totes les dades que s'obren a nivell d'institucions, doncs, comprovar si s'estan fent bé les coses, construir iniciatives a sobre i poder-hi treballar.
I de què s'hi va parlar en aquestes jornades que vau fer de Ciència Ciutadana? Quins són els temes que vau tocar?
A veure, vull dir, hi van haver una sèrie de tracks. El més important crec que és que es parli de Ciència Ciutadana, no? Són les primeres jornades a nivell Catalunya, es fan altres coses, s'han fet coses a Barcelona, a la Bienal de la Ciència, però com a jornades eren les primeres i, per tant, van ser una oportunitat primera per donar a conèixer tot el que s'està fent. S'estan fent molts projectes, s'estan fent moltes iniciatives, i per entendre una mica l'impacte de totes aquestes iniciatives, que és important. I després hi van haver tota una sèrie de tracks, no?, que tenien com institucions o com centres de recerca darrere que les promocionaven. Per exemple, es va parlar de salut ambiental, que és un track que va comissionar l'agenda IES Global,
sí.
O d'educació ambiental, o de comunicació científica, i en el nostre cas, no?, des d'Ideas for Change vam comissariar un track que era sobre dades obertes i col·laboració ciutadana.
Clar. I de què vau parlar, no? Perquè el programa n'hem parlat, però és un concepte a vegades una mica complex, no? I va bé insistir-hi, no? Quan parlem de dades, posa'm exemples i també, en segon lloc, no?, quan afegeixes obertes, no? En el vostre cas, com ho explicaries, això?
Bé, les dades són moltíssimes coses, no? Per exemple, dades són, jo què sé, la quantitat de cotxes que passen per la Ronda de Dalt cada 5 minuts. La dada és el nombre de cotxes, clar, que passa, no? O, per exemple, quins nivells de contaminació hi ha a la ciutat cada hora. Doncs els nivells de contaminació són la dada, no? Dades són també quina quantitat de gent es censa a cada municipi. O t'estic parlant sobretot de pensant en dades obertes a nivell d'institucions, però també són dades, doncs, no sé, les transaccions bancàries, la gent que va al grec cada any, etcètera, etcètera.
Clar, per tant, i quan són obertes, com explicaríem, no?, que són accessibles també al gran públic?
Clar, les dades obertes són conjunts de dades que estan recopilades, estandarditzades i descrites, no?, amb el que es coneix normalment com metadades, i que es posen a disposició del qui les vulgui utilitzar per poder-les descarregar, per poder-les utilitzar, no? Com et deia. Llavors, què passa? Per ser considerades dades obertes, si tot anés bé, no, han de complir amb algunes condicions o amb alguns factors. No sempre hi compleixen, també t'ho dic, no? Vull dir que trobes dades obertes de tots els tipus, però, per exemple, doncs, sí, han d'estar actualitzades i han de ser comprensibles, no? Perquè, per intentar, doncs, que siguin de valor i que siguin rellevants, o han de ser amb lo màxim accessibles i fàcils d'utilitzar. Han de ser gratuïtes, no? Vull dir, han d'estar amb llicència oberta, les ha de llegir una màquina, no només les has de poder llegir tu, i també, per exemple, han de ser comparables i interoperables, és a dir, les has de poder... El màxim que et permetin comparar-les entre elles et donaran més facilitats, doncs, per poder-hi treballar o per poder-les escalar, no?
A les jornades vau fer una taula rodona amb un nom molt expressiu. Fer les dades obertes accessibles i divertides, no? Què volíeu dir com fer-les més divertides?
Bé, això és important, no? És a dir, nosaltres el que creiem que fa falta és molta alfabetització de dades, és a dir, no només tenir moltes dades, tenir dades de qualitat, obrir-les, etc., que això és algo que ja s'està fent i es fa cada vegada millor, sinó que, a més, els ciutadans, no?, o la societat conegui què es pot fer amb aquestes dades i entengui el poder transformador que tenen. En aquest sentit, evidentment, si jo com a ciutadana conec com puc utilitzar-les i com les puc interpretar, doncs tinc un avantatge, no?, que no tinc si només em diuen mira aquestes dades que les han recollit i que estan, les tens aquí obertes per utilitzar-les quan vulguis. En aquesta taula el que volíem posar en valor era la feina que fan, per exemple, doncs, col·lectius que treballen, doncs, de forma més interdisciplinària i que no només tenen, doncs, tecnòlegs o gent que desenvolupa aplicacions amb dades i resultats amb dades, sinó que, a més, doncs, integren artistes o integren altres perfils que poden facilitar, doncs, això, la representació de les dades, la visualització, les fan més divertides, més accessibles i més entenedores, no? Penso, per exemple, doncs, en col·lectius com els Domestic Data Streamers o en els periodistes de dades, tipus com la Carme Pairó, la Fundació BIT, gent que fa aquesta idea de dades accessibles i divertides.
Per exemple, proposeu, com deies, que els ciutadans recullin dades científiques, no?, que són els BioBlitz, no?, que li dieu vosaltres, en aquest cas.
Sí, els BioBlitz és un cas particular que és una forma, no?, són jornades que s'utilitzen, que s'organitzen, a les quals es convoca tota una sèrie de gent a fer, pues, a recollir dades per donar informació d'espècies de fauna i de flora, no? Per exemple, anualment s'organitza una jornada a Sabadell, l'organitza el Museu de Ciències Naturals juntament amb la gent de l'IAC, i s'ajunta molta gent per anar a recollir dades, doncs, d'això, ocells, plantes, etc. Uh-huh. Ho fan, a més, acompanyats amb professionals i amb experts que els expliquen com fer-ho, i clar, és una oportunitat molt bona perquè no només es recullen moltíssimes dades en un període de temps bastant reduït, sinó que, a més, no, es fa aquesta cosa que deia una mica de l'alfabetització de dades. La gent entén quina repercussió poden tenir i col·labora i se les fa més seves.
Per tant, la recerca de dades és molt important. I altres exemples de com el tractament de totes les nostres dades es pot convertir en iniciatives concretes i útils, no? També, en aquest cas...
Sí, jo et puc donar alguns exemples, no? A vegades estem més preocupats, o jo penso que estem més preocupats en pensar què passa amb les nostres dades personals que en pensar en el poder col·lectiu que poden tenir si les obrim, si les generem, si les compartim, no? I en aquest sentit, doncs, et podia donar alguns exemples. Per exemple, hi ha una iniciativa, aquí a Espanya encara no n'hi ha cap, però que són els data trusts, que és a dir, et poses d'acord amb un col·lectiu, amb un grup de gent, cedeixes les teves dades a un tercer i aquest tercer pot operar, no, en nom teu per agregar-les, analitzar-les, treure conclusions, que normalment són, evidentment, no, pensant bé, doncs, per ajudar-te o per millorar l'agenda ciutadana o per millorar, doncs, la vida en els barris, etc, etc. Aquest és un exemple. Per exemple, nosaltres a Yes for Change fa 5 anys que ens vam embarcar en crear, no nosaltres sols, amb més gent, però vam crear la primera cooperativa de dades ciutadanes que hi ha a l'Estat, que és Saluscop, no? Que és una cooperativa a la qual la gent decideix quines dades vol cedir, com les vol cedir, i es deixen a tercers per avançar la recerca mèdica. I un tercer exemple és, per exemple, doncs, el que fa OpenStreetMaps, que és un aplicatiu al qual doncs, tu pots col·laborar, no?, i pots aportar dades a un mapa que és obert i que després, doncs, et dona la possibilitat de tenir molta més informació que la que podria obrir probablement, doncs, no sé, l'Ajuntament de Barcelona si obre un mapa o...
Molt bé. Molt bé, doncs escolta, Anna Higuera, responsable d'aquesta estratègia de comunicació de la consultora Ideas for Change, avui ens ha explicat una mica més aquest món de les dades, que no és fàcil, jo sempre dic, d'explicar a la ràdio, però amb exemples, jo crec que tothom ho entén. Enhorabona per l'èxit d'aquestes jornades. Gràcies, fins una altra.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Disrupció 4.0.
Sembla que el Black Friday d'aquest any per gas, el sector de la logística preveu que baixi més d'un 5% als enviaments de productes comprats en línia. Es calcula que a l'estat espanyol es faran 100 milions d'enviaments, que són molts, però les xifres han baixat respecte a l'any passat. És una conseqüència de la situació econòmica, ens preguntem. És el senyal que alguna cosa està canviant al comerç i que el Black Friday perd pistonada? I saludem a un col·laborador disruptiu d'aquest programa, Alex Said, fundador i CEO de Fintech Money. Què tal? Bona nit, com estàs?
Ei, bona nit, com estem?
Molt
com
bé.
Va això?
Escolta, Àlex, a veure, com deia ara, el Black Friday anuncia que la crisi comença a fer-se notar en el comerç electrònic, i si parlem de comerç electrònic, hi ha una dada interessant, no?, que volem comentar amb tu. Cada vegada la gent usa més el mòbil i menys l'ordinador a l'hora de fer compres en línia, diries?
Sí, bueno, està claríssim i demostrat, perquè bueno, hi ha anàlisis, fem anàlisis contínuament tots els actors que estem relacionats amb el sector del comerç electrònic, i sí, és un fet molt, molt destacable que cada vegada més la gent fa servir el dispositiu mòbil per fer les compres online, no? També és un tema de comoditat, és un tema de penetració, és un tema de costum, i és un tema que els dispositius cada vegada doncs, s'han anat adaptant més. Les pàgines web, les botigues online també s'han adaptat molt a fer-ho molt fàcil el procés de compra pel consumidor a través de dispositiu mòbil, i doncs, són un cúmul de circumstàncies que totes sumades doncs, fan que sí que cada vegada més les compres online les fem i les anirem fent cada vegada més a través del dispositiu mòbil.
Clar, i em diries que això que deia del Black Friday, que anuncia que la crisi comença a fer-se notar el comerç electrònic, sí?
Sens dubte, bueno, jo crec que tenim tres factors aquí que són molt importants. Un és la inflació, l'altre és la pujada de tipus d'interès, i l'altre és la tornada al carrer del consumidor, no? La inflació fa que la gent no disposi de la mateixa quantitat de diners a la butxaca per poder consumir en productes que no són tan necessaris. La pujada de tipus d'interès el mateix, la gent ha de destinar més recursos a pagar la hipoteca o els préstecs que tingui, i també hi tenim un factor important, que és que a partir del més o menys, diríem, no?, quan va començar la guerra d'Ucrània, es va donar la casualitat que també la gent va començar a sortir molt més i va substituir o reemplaçar una certa activitat econòmica des de casa, no?, comprant online, uh-huh, per tornar-ho a fer amb les botigues tradicionals de proximitat, no? Llavors aquests tres punts són importants, i sí que estan fent, i jo crec que sí que serà, ha estat ja, i ja ens consta, que hi ha gegants com Amazon que han perdut un 30% de les ventes en comparació amb èpoques Covid. També és veritat que el comerç electrònic té uns creixements naturals per defecte d'un 20% anual. Uh-huh. Llavors, potser ara estarem davant d'una correcció degut a aquests tres punts que comentàvem, i de cara al 2023 potser la cosa es tornarà a posar amb aquests ritmes de creixement d'un 20% aproximadament anual, no? Haurem d'anar veient una mica com acaba evolucionant tot.
Déu-n'hi-do, eh? Per tant, Amazon ha baixat, com deies, les vendes un 30%, i com deia fa uns moments, els consumidors gasten menys diners en cada compra. Vosaltres teniu calculant la mitjana, no?, del que es compra per internet. Quan es gasta de mitjana a qualsevol ciutadà?
A veure, depèn de les regions i depèn dels verticals. Sí que com que tenim moltes botigues online que fan servir els nostres serveis, tenim una foto molt clara de què és el que s'anomena tiquet mig, no? Uh-huh. I sí, és cert que ha baixat. Ha baixat el tiquet mig. Si abans la gent doncs, tenia un tiquet mig de 80 euros per comprar online, doncs ara podem estar al voltant d'haver baixat entre 13 i 15 euros aproximadament, no?
Uh-huh. Per tant, s'ha baixat 13-14 euros. L'any passat llavors estaria el 99 euros, no? Si calcules aquest 86 que em dius i 13, doncs estaríem... Per tant, seria un bon resum, no?, dir que el nombre de compres es manté, però cal que baixi la quantitat de diners que es gasta, no, Àlex?
Correcte, o sigui, seguim una tendència de que la societat es va acostumant a fer compres online, però potser no hi ha tants diners a la butxaca, per tant, creixem en número de comandes, però fem unes comandes d'import inferior, no?
I com a expert en transaccions electròniques, creus que això continuarà així en els propers mesos, Àlex?
A veure, el que està clar és que estem davant d'una onada llarga de digitalització de molts processos, un d'ells de digitalització del moviment del diner. Llavors, és un fet que cada vegada més la gent substituirà els pagaments amb efectiu i els desplaçarà doncs, per pagaments digitals, tant sigui en comerç físic com en comerç online ja no es permet pràcticament transaccions amb efectiu, excepte que sigui el que s'anomena un contrarrembors, no? Però sí, és evident que la digitalització del diner està afectant a tot l'espectre de la capa dels pagaments, no?
Val. Per tant, el comerç electrònic també ens dona moltes dades de com està la nostra societat, de com està la nostra economia. I per ser una altra forma de pagament, Àlex, les targetes de crèdit, no? Continuen sent la forma més usada per pagar, però tu continues pensant, no?, que tenen no els dies comptats, sinó els anys comptats, no?
Sí, bàsicament perquè la targeta de plàstic, com la tenim concebuda habitualment, cada vegada més la posem a dintre del mòbil, no? Llavors, mica en mica, estem davant d'una evolució, no una revolució, aniran desapareixent i la gent cada vegada les portarà més dins del mòbil i no les portarà a la butxaca, no? Però, bueno, és un tema, repeteixo, que és una evolució i que no podem dir que serà d'avui per demà, però molt probablement d'aquí 10 anys ja no hi hauran targetes de crèdit com les havíem entès amb la peça de plàstic que havíem vist.
D'aquí 10 anys, Per tant, tu creus que el 2032 ja no tindrem la targeta de plàstic que utilitzem diàriament?
Si ens fixem en els millennials que van a festivals o quan van a fer un cafè, sempre hi ha el seu comportament de pagament és sempre amb el que s'anomena la targeta tokenitzada dintre del mòbil. I en aquests escenaris, amb aquesta capa de població, fa un ús del 95% de totes les seves transaccions ja són sense targeta de plàstic.
Per tant, el 2032 podria ser l'any que s'utilitzarien menys les targetes de crèdit. Just watch me dance. Un altre tema són també les formes de pagament. Bizum creix, no? Té molts usuaris i teniu dades doncs, que està creixent, no?
Bé, Bizum té dos angles, El que és el peer-to-peer, que es diu persona a persona, que és per enviar-nos diners quan anem a fer un cafè o quan partim al sopar. En aquest cas, té una penetració molt, molt gran, té milions i milions d'usuaris a tot Espanya i el seu creixement i la penetració, diríem, doncs, de pagaments instantanis fets amb Bizum és tremenda, no? El que han aconseguit la banca espanyola és molt, molt important, no? A més, s'ha de recordar que és un projecte pràcticament pioner a Europa, no? Això pel que fa al pagament entre persones, entre particulars. Pel que fa al pagament amb comerç online, segueix creixent. Actualment nosaltres detectem que té una quota de mercat aproximadament del 20%, potser s'ha estancat una mica, però també podria venir provocat per aquesta retenció que hem comentat, no?, del volum del comerç electrònic, però sí que sembla doncs, que va agafant penetració, especialment en comerç online, perquè és molt còmode estar a l'ordinador i comprar una gorra i fer que puguis fer el pagament des del mòbil sense necessitat de treure't la targeta de la butxaca. No? Haurem de veure com evoluciona el pagament amb Bizum en comerç físic. I aquí sí que Hi ha molta feina, tenim molta feina per davant, hi han solucions molt interessants, però s'haurà de veure una mica cap a on evoluciona, tant a nivell d'experiència d'usuari, que sigui molt fàcil pel consumidor, com també veure els monopolis de Visa i Mastercard, com actuen i com frenen que el pastel dels pagaments digitals en comerç físic no se'ls invagi a Norris.
I per acabar, a poc també es va introduir en tecnologies com el Click2Pay. Com ens explicaries el Click2Pay?
Al final, el Click2Pay no deixa de ser el mateix que dèiem de la targeta dintre del mòbil. No? L'únic que el Click2Pay és una solució que fa que tu puguis anar a qualsevol botiga online per internet i ja detectem que tens quina és la teva targeta, de tal manera que no has d'introduir els dígits de la targeta, i si tu te'n vas a Carrefour o al Bon Preu, introdueixes per primera vegada la teva targeta a la pàgina de pagament, i després, si te'n vas a comprar un bitllet d'avió o reserves un hotel, ja et detectem quina era la teva targeta, perquè es fa un tema de tokens, que s'anomena, i t'estalvies tot el pas d'haver-te de treure la targeta, etcètera, etcètera. O sigui, seria com una reacció per part dels esquemes, o Visa i Mastercard, a les solucions com Bizum, que veuen que els hi poden prendre quota de mercat.
Clar. Molt bé, Àlex, doncs avui sabem més d'aquest comerç electrònic, també de les formes de pagament del futur, com serà el món de demà, a la forma de pagar, a la forma de fer les nostres gestions, doncs avui amb l'Àlex. Ens retrobem d'aquí unes setmanes de nou per continuar aprenent sobre el comerç electrònic amb tu. Una abraçada, Àlex.
Una abraçada, bona nit.
Gràcies.
Adéu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial, fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa i ho fem amb una frase de Gandhi, una frase que si la majoria de gent tingués present segur que el món aniria molt millor. I és aquesta: no cal apagar la llum de l'altre per aconseguir que brilli la nostra. Important. Gràcies, equip. Gràcies, oients. Ens retrobem demà diumenge a les 10 a l'antena de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Brugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high.
Fools too.